Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Ai, el sexe és part indispensable de la nostra vida. De fet, està present a tot arreu. Clar que, malgrat que ens envolta, segueix sent un tabú. I són molts, molts els interrogants que desperta, no només entre els infants o els més joves, també a les generacions més experimentades. Molts cops, fins i tot, ens equivoquem, perquè encara hi ha molts mites i mentides al voltant de les relacions íntimes i la sexualitat. I sovint no tenim clar com incrementar el nostre desig sexual. Nosaltres el que farem a partir d'ara, en aquest espai setmanal a Parlem de Sexe, és obrir la nostra visió sobre la sexualitat, i en aquest repte ens acompanya la Laura Clotet, metge de família, sexòloga i terapeuta de parella. Laura, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Molt contents, estem tot l'equip molt contents de mantenir aquesta secció de sexe, però que li hem volgut donar la volta, perquè aquest cop no serem nosaltres, no? Els redactors, els productors, els guionistes, els que farem les preguntes, sinó que seran els nostres oients, serà una mena de consultori.
Sí, 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 la veritat és que la proposta em va semblar molt interessant, perquè a vegades expliquem coses i no ens escolten i penses com pot ser que estigui parlant de sexe i la persona aquesta no li interessi, no? I és perquè estàs explicant algo que no és el que a ell li interessa, ell té una altra pregunta. Llavors em va semblar molt interessant la idea d'obrir a la població a preguntar tot allò que vulguin i ja ens en sortirem.
Ja us dic que la Laura és una atrevida, eh? Perquè déu-n'hi-do, ella no sap, no té ni idea de quines són les preguntes que faran els nostres oients, i jo tinc també molts interrogants. No sé si el sexe encara continua sent un tabú, com dèiem ara.
El sexe és un tabú perquè no se'n parla, jo diria que encara cap generació. De fet, hi ha estudis que diuen que la meitat de la gent no parla de sexe amb qui el practica. O sigui, se'n parla per fer broma, se'n parla amb els amics, però quan ens hi hem de posar és algo que ens hi posem sense parlar-ne gaire, i això és el que a vegades provoca realment molt malestar.
Uh-huh. A més, ens costa parlar d'aquest tema moltes vegades no només amb la parella, sinó també amb la família, amb els amics.
Sí, sí, sí. És un tema que socialment, malgrat que el tenim a la sopa, no? Perquè en tots els anuncis estan sexualitzats, la infància tenim sexualitzada, tots els aplicatius, no? És molt fàcil trobar aplicacions de trobar parella sexual, o inclús el porno el tenim a l'abast, que realment ha desaparegut, no? El terme aquell de XX i el codificat de quan alguns eren més joves. Però malgrat això, seguim sense parlar-ne seriosament. Quatre acudits i d'aquí no passem, no? És un tema que realment no tenim l'acostum de parlar-ne amb, jo penso que amb la serietat que sí que es mereix, perquè és el que tu deies molt bé, forma part de la vida i no podem ignorar que està aquí.
Exacte, i ho hem de fer amb naturalitat i plenitud.
Absolutament.
Doncs línies obertes. Recordem quin és el telèfon on els nostres oients ens poden enviar les seves consultes. És aquest.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. 678 77 56 86.
Però, evidentment, nosaltres en el primer dia de programa el que hem fet és sortir a peu de carrer per demanar, doncs, gent de totes les edats, eh, Laura? Això
sí,
ja t'ho
sí.
Avanço, sobre els dubtes que tenen en relació, doncs, a la sexualitat. Així que, si et sembla, comencem?
Quan vulguis.
Hola, yo me llamo Adrià y me gustaría saber si el sexo oral, tanto con chicas como con chicos, se tiene que hacer con condón.
Bueno, comencem amb una pregunta de seguretat, no? Que penso que és una cosa que ens, sempre ens afecta, perquè no tenir aquesta seguretat de que el que estàs fent no et provocarà, pues, una malaltia, ens fa no disfrutar del sexe. Veureu que jo sempre parlaré de la seguretat com un problema per tenir plaer, no com un tema de malalties, perquè el resolem ràpid. El sexe oral, evidentment, té un risc de malalties infeccioses si l'altra parella amb qui l'estem practicant està infectada d'alguna infecció o desconeixem aquest estat. És una pràctica potser no tan arriscada com una penetració vaginal, una penetració oral o una penetració anal, però evidentment el risc existeix, en menys quantitat. Jo sempre parlo de relacions de sexe més segur. Ja veureu que parlar de sexe segur pràcticament és un terme que em vos sentireu parlar poc, perquè el sexe a risc zero és difícil. Amb la qual cosa, l'important és tenir clar quin risc estàs assumint, com quan vas a escalar, tu decideixes si et poses casc o corda o què et poses, tu decideixes quin risc assumeixes i a partir d'aquí a disfrutar-lo, el sexe.
Uh-huh. Suposo que també té molt en compte doncs, amb qui practiques aquest sexe, no? També.
Clar.
El risc sempre hi és, com has dit, sí, però sí, sí. No és el mateix si no tens parella estable, no? O no ho hauria de ser, i cada cap de setmana doncs,
clar,
practiques...
Jo el que sí que recomano, no?, amb gent que no té parella estable, o inclús quan tens parella estable, uns cribatges mínims de salut de forma sistemàtica, no? Si tu saps que ets una persona sana, que la gent amb la que està jugant sigui més o menys estable, doncs, segueix uns controls analítics més o menys estables, el teu risc sempre baixa una mica, no? I el que comentava aquest noi, nois o noies, sí, i de fet no oblidem mai que el sexe oral en noies també s'hauria de fer servir amb barrera de làtex, que és una cosa que quan parlem de sexe oral tots pensem, no? Només en una part del sexe oral hi ha barreres de làtex, o inclús amb un preservatiu es pot fer una barrera de làtex que ens permeten tenir sexe oral segur cap a persones amb sexe femení.
Que és un dels temes que potser doncs, hi ha més desconeixement, no? Moltes vegades, en aquest, sempre que es pensa sexe oral, no? Precaucions, penses en, entre parelles heterosexuals o homosexuals, no? Però bueno, no penses quan, tant amb les dones.
Bueno, i quan penses en parelles heterosexuals, normalment el primer que et ve al cap és la dona fent sexe a l'home. No? No penses en aquesta precaució que ha de tenir l'home en fer sexe cap a una dona que de qui desconeix un possible risc, i també hi és.
I també hi és. Doncs hem començat amb seguretat, que és un tema molt interessant i que segurament doncs, ens donarà molt i molt a parlar. Continuem.
Hola, soy Ainhoa y me gustaría saber cuándo estoy preparada para tener sexo.
Aquesta és bona.
Aquesta és bona, clar, quan ets adolescent, no? És una...
Jo penso que...
És un tema que preocupa.
Bé, ara et començaré corregint, Raquel. No només quan ets adolescent. Saber quan estem preparats per tenir sexe pot passar d'adolescent, pot passar amb una parella nova, pot passar quan estàs cansat i estàs casat. O sigui, realment, quan estic preparat per tenir sexe, estic preparat quan en tinc ganes, quan tinc desig, quan tinc aquesta tranquil·litat que estic amb la persona que el vull tenir i que sé que tindré una relació on no tindré massa sustos, que la persona respectarà els meus límits i que realment puc gaudir. Us dic que per mi la frase... plaer, i la paraula plaer la repetirem sovint. Quan puc tenir sexe? Quan realment en tinc ganes i sé que l'altre respectarà els meus límits. Adolescència, 60 anys, 70, o en una residència, és que m'és igual.
Però tenim clar, no? Doncs això, els límits.
Els límits.
I realment, doncs, que cadascú té el seu ritme, no?
Sí, el que sí que és molt important, no? Potser si això més en gent jove, que si tu no estàs preparat, el que sí has de saber és dir no, no? Saber dir fins aquí, saber dir... Escolta'm, jo t'estimo molt, no em valen els xantatges emocionals de si no ho fas és perquè no m'estimes, no, jo estic molt bé amb tu, però no és el meu moment. I el mateix, en parelles inclús més estables, jo avui no tinc el dia, no et deixo d'estimar ni et deixo de desitjar, però penso que sí que hem d'aprendre a marcar també aquest límit de fer-ho quan ens vingui de gust i quan estem preparats.
Evidentment, deixar fora les pressions si un no està d'acord. Continuem.
Hola, me llamo Amelia y me gustaría saber cuál es la postura de la libélula.
Jo li haig de dir a l'Amèlia que tampoc no en tinc ni idea de quina és aquesta postura.
Doncs jo us hauria d'agafar el Kama Sutra per contestar-vos, la veritat.
Doncs mira, ens guardem aquesta per la propera
ens
setmana.
La guardem. Bueno, hi ha una aplicació, aplicacions de mòbil que són Kama Sutras, n'hi ha múltiples, i la veritat és que no deixa de ser un joc molt divertit, no potser per fer segons quines postures, que sense elasticitat és complicat, però sí que hi ha inclús aplicacions de mòbil que tu mous el mòbil, o sigui, el sacseges una miqueta i et diu quina postura toca aquell dia.
Que bo, doncs això és boníssim, com una mena de joc, no?
Com a joc és molt divertit.
Que a vegades dius la rutina, no?
Sí, de la rutina segur que ens tocarà parlar-ne.
Segurament, si no ja et faré jo la pregunta.
Buscarem la postura de la libèl·lula.
Vinga, doncs la buscarem i li donarem doncs, la resposta a l'Amèlia, perquè, veus, mai se sap de tot, o sigui, hem de trobar doncs, informacions. Continuem.
Hola, em dic Carla Figue i la meva pregunta és, el sexe entre dos ties, com s'entén? Perquè, clar, entre un tio i una tia correspondria amb la penetració, no? Doncs amb dos ties com seria?
Bueno, el sexe entre dues persones s'entén senzillament per un intent de comunicar-te perquè estàs bé amb algú i de disfrutar del teu cos. Sento dir-li a aquesta noia que no estic d'acord en que un sexe entre un home i una dona és penetració com a sinònim, no? si no sortim del concepte de que sexe és penetració, ens perdem moltíssimes coses, amb la qual el sexe, la sexualitat és una mirada, és tocar la persona, són carícies, són petons, és mirar-se, qualsevol cosa que tu t'ensengui és sexe, amb la qual entre dues dones, entre home i dona, entre qualsevol persona de gènere no binari, qualsevol persona que s'estimin i tinguin ganes de compartir coses, estan practicant sexe. La millor manera, doncs com les dues persones vulguin, deixant-se anar, sentint i donant-se permís realment per gaudir i disfrutar.
Doncs ja ho sap llavors la Carla, que les carícies, la tendresa, els petons, la penetració, doncs tot és vàlid tant per homes com per dones. Seguim.
Hola, me llamo Carlos y quiero saber si mi pareja lo hace mal en el sexo, ¿es un problema para la relación?
Bueno, Carlos, jo el primer que t'he de dir és que la pregunta està mal formulada. És a dir, si la relació sexual no es funciona entre dues persones, és responsabilitat de les dues persones, amb la qual que una relació sexual no funcioni és un risc per a la parella, sí, el que mai és responsabilitat només d'un dels dos, o sigui que és algo que et proposo parlar-ne i posar sobre la taula si us cal un especialista, però evidentment donant la culpa a l'altre començant a perdre moltes opcions de millorar les coses.
Aquest és un tema molt important que jo crec que també sortirà sovint, no? La culpa, el compromís, el realment doncs, a motivar l'altra persona, no només buscar el propi plaer, no?
Sí, sortirà segur perquè, a més, jo amb això sí que ho veuràs, també ho aneu notant tots els oients, però jo soc una mica purista també del llenguatge, no? Com formulem una pregunta ja diu molt del que pensem, de qui té la responsabilitat, no? A vegades la forma com formulem ja ens diu quin mite alimenta això, què hi ha darrere, no? Llavors, jo no entraré mai en judicis, però evidentment una pregunta on la culpa directament és de l'altre és que algú no assumeix la seva part de responsabilitat.
Per això l'hem fitxada aquesta temporada al matí, perquè ens encanta, a mi ja m'ha fet el primer zasca, que diria el nostre Pau, el productor, o sigui que per això doncs, ens agrada tenir-la al nostre estudi. Més consultes, que tenim moltes.
Hola, ¿cómo preguntarías a tu novia o novio de hacer un trío?
M'ha agradat el matís, Jo crec que ja et coneix, perquè ja he dit...
Aquest ja em coneix.
Nòvia o nòvio?
Bueno, jo la veritat és que sempre que vulgueu obrir una relació, ho podria directament. Mira, a mi em ve de gust això, ja sigui perquè és una fantasia, ja sigui perquè estem encallats en una rutina, però des de la normalitat de, mira, a mi m'agradaria provar això amb una altra persona, sigui noi, sigui noia, a tu què et semblaria? I l'important és respectar la resposta, no? Jo dir-ho obertament com una possible fantasia, si no desagrada gaire plantejar-ho com una opció i sempre pues, tenir molt acord els gustos de l'altre també, no? Perquè a vegades també hi ha gent que diu no, jo vull fer un trio però amb un altre noi. Bueno, però la parella diu jo sí, però si és una altra noia, bueno, doncs és qüestió de començar a negociar. I el que sí que recomano, sobretot a qui rep la pregunta, que no entreu mai a fer un trio si no és perquè vosaltres voleu. Que no ho feu per l'altra persona, no? Obrir una relació quan és necessitat només d'un dels dos és un perill important per la relació i per la vostra salut mental.
Perquè suposo que amb aquests condicionants, doncs, si un no ho té clar, no? Probablement no gaudirà.
De les coses complicades que realment hi ha és obrir relacions, no? Quan un té molt clar que la seva relació ideal o que el seu forma d'estimar és estimar una sola persona i aquesta fidelitat i aquesta lealtat, no?, que ens han vengut, que també podem parlar un dia de si això realment és ser vàlid per tothom, però si jo tinc clar que això és així, qualsevol intent de posar terceres persones ho faig per l'altre i acabarà ressentint la relació. O sigui que és una cosa que s'ha de fer tenint-la molt clara. Ara, potser la part que menys ha de costar és la proposta. Escolta, mira, a mi em vindria super de gust amb el respecte absolut a la resposta de l'altre, un sí o un no. No hi ha d'haver por a la pregunta, però sí s'ha d'acceptar la resposta.
Doncs amb aquesta resposta em quedo. Continuem.
Hola, me gustaría saber si el tamaño importa.
Ui, aquesta és una, podríem dir, un dels mites, no?
Sí,
que es mantenen generació rere generació. És important o no?
Bueno, doncs depèn. Ja veureu que una de les paraules claus en sexualitat és depèn, no? Depèn de moltes coses. Depèn de, sobretot, una de les coses de les que més depèn és del que li agradi a la persona amb qui estàs, no? Si tu estàs amb una persona que, com a fetitxe, o perquè li agrada que sigui gran, si és petita ja no li posa, aquí tenim un tema psicològic de l'altre que pot fer que sigui important la mida, no? Pel que fa a tema de penetració, si orientem només a penetració no hauria d'importar, perquè el terç anterior o la part més externa de la vagina és la que té més sensibilitat, amb la qual cosa no hauria de ser un problema. També hi ha gent que et diu, bueno, sí, a mi el que m'importa és el gruix, o, home, importa la mida? Depèn. Si jo vull practicar sexe anal, doncs potser sí que la mida importa, i en aquest cas inversament proporcional, no és el mateix entrenament que he de tenir per un diàmetre petit que per un diàmetre gran. Vull dir, que ens importa. El més important, sobretot, és que no li importi a la persona qui és propietària de l'eina, perquè això és el que farà que ell estigui tranquil i realment la disfruti i en totes les situacions.
Sí, perquè ara que ho deies, no? És un tema que sovint doncs, a les dones sempre comuniquen que no importa, no? Que en... però és un tema que moltes vegades preocupa.
Angoixa molt. Masculí. Realment el sector masculí estan globalment estan molt preocupats, però també és veritat que això és normal en una societat on tenim claríssim que la sexualitat és coital, que el plaer més femení passa per la penetració, i avui hem tingut un parell de preguntes, no?, en la mateixa línia. Llavors, fins que traguem del cap això, no?, penseu que això són dades reals, però el 70% de dones no arriben a l'orgasme en penetració. Val? Cal estimulació externa, cal jugar amb el clítoris, calen d'altre tipus d'estímuls, amb la qual fins que traguem de la cultura popular que la forma de plaer femení és la penetració, ens seguirà important doncs, la mida, no? El que sí que us dic és que potser a vegades la mida ens afecta el que us deia, en sentit contrari. Mides molt exagerades, per molt que en certes tipus de pel·lícules siguin molt normatives, la veritat és que sí poden arribar a molestar, sobretot amb gent molt jove o sobretot amb gent que no ha tingut nens, no? Vull dir, no tothom tampoc té la mateixa mida ni la mateixa elasticitat vaginal. Llavors sí que són coses que no ser compatible, jo no us diria més gran o més petit, però ser incompatibles la mida de la part masculina amb la mida de la part femenina sí que pot donar certes disfuncions que s'han de valorar.
Uh-huh. Per això és tan important, no? No focalitzar doncs, el sexe en només la penetració, i amb aquesta dada que has donat, el 70% de les dones que no arriben a l'orgasme doncs, amb la penetració realment impacta.
Sí, és una
que
dada...
Després la societat no? li dona tanta importància.
Sí, la veritat és que és una dada que sempre que apareix, no? Sempre hi ha algú que diu, ostres, sobretot és molt divertit, perquè quan la dones en dones, faig tantes xerrades per pares o per gent gran, i quan la dones les dones sempre totes peus les dones van fent sí, saps? Van movent el cap. I quan els homes, en canvi, posen cara de no pot ser, perquè jo he tingut moltes parelles i totes han funcionat amb penetració, no? Llavors, si hi ha molta confiança, sense els hi dic. Una altra cosa que fem molt bé les dones és fingir. Que també en parlarem i veiem si aconseguim erradicar el fingir a Sabadell, però si més no, no oblidem que, bueno, que moltes vegades tampoc li dius a la persona amb la que estàs, ostres, que ho has fet fatal avui, quin desastre, no me n'he enterat de res, queda una miqueta lleig. Llavors, bueno, són més discretes les dones moltes vegades.
Però doncs ens hem fet aquest propòsit, com deia la Laura, doncs a erradicar doncs, aquesta manera
absolut.
De fingir, no?
Absolutament.
Que necessitem doncs, expressar i parlar-ho i comunicar-ho amb naturalitat i només així podrem gaudir plenament. Vinga, una altra.
Hola, soy Aina López y me gustaría saber si follar duele.
No hauria. De fet, aquesta pregunta m'agrada moltíssim perquè sí que hi ha mites, no?, que diuen que les primeres vegades fan mal, que si fa mal no passa res, que ja s'ha d'entrenar, que això és qüestió de falta, no?, fins i tot se sent a dir, és que si te duele és que practiques poc, hòstia, no. O sigui, una penetració mai hauria de ser dolorosa. Si és dolorosa és que estem fent alguna cosa malament, és que no estem en el moment adequat, que la lubrificació no és correcta, que no confiem prou, que hi ha un trauma que es focalitza allà. Mil coses, però el dolor no és normal en el sexe. El sexe és plaer, no és dolor, i amb això seré molt radical.
Mm-hmm. Que el sexe és plaer, no és dolor, però moltes vegades, o quan es comencen les relacions sexuals, clar, també hi ha l'imaginari de que tot és ideal i potser no és el moment, no? Com deies, i potser no estàs preparada i potser per això doncs acaba fent mal.
El que sí que és veritat, el que es demostra molt, no? Hi ha molts estudis que demostren que la gent que comença en primeres relacions doloroses per aquesta idea de que no passa res, que és les primeres i que a mi em fa mal, a vegades es perpetua aquest dolor, no? No arribem a aconseguir la relaxació suficient, no arribem a aprendre com no tenir dolor, amb la qual aprenem a tenir un sexe que la penetració és dolorosa i normalitzem, no? I això és algo que és molt perillós, o sigui, hem de tenir molt clar que si fa mal, es para. O sigui, el cos és molt savi, si jo estic intentant entrar a algo que no entra, es para. Ja està, ja trobaré un altre moment. És que per disfrutar no cal, o sigui, potser ens cal això, no? Aprendre que s'ha de disfrutar de moltes altres maneres. Evidentment també es pot disfrutar d'una penetració, però precisament això, disfrutar-la, no patir-la.
Cuando lo haces con condón, ¿es imposible quedarte embarazada?
Bueno, en principi t'he de dir que sí. Sí, fem servir el condó de forma absolutament estricta i correcta, no? Això vol dir posar el preservatiu abans de començar a jugar amb la vagina, inclús amb el líquid preseminal, no? No allò de, bueno, la meto tres veces y luego ya me lo pongo. Clar, si fem coses d'aquestes, doncs a vegades correm riscos innecessaris i si el traiem correctament. Evidentment, és el que he de dir. A vegades l'error típic en preservatiu jo penso que és quan ja ens confiem. Jo penso que els errors típics en preservatiu són entro, jugo un rato, surto sense canviar-lo, torno a entrar, i això fa que el lubricant del preservatiu desaparegui, es vagi ressecant, i és quan comencem a tenir consultes mèdiques de avui m'ha patat el preservatiu, avui m'ha patat el preservatiu. Home, l'eficàcia dels preservatius és molt alta. Quan hi ha tantíssima consulta de que els preservatius es trenquen, és que la forma d'utilitzar-los no és correcta. Però jo et diria que utilitzant bé el preservatiu i en el moment adequat, el risc d'embaràs és pràcticament inexistent.
De fet, és gairebé del 98% l'eficàcia si utilitzes bé doncs, el preservatiu, com ens explicava ara la Laura. Que, clar, a vegades és allò, vas jugant i això té i comporta doncs, un risc. Continuem, que em sembla que ens queda només una pregunta.
Hola, me gustaría saber si se puede hacer una felación con braques.
Poguer es pot. Evidentment, has de ser molt conscient de que els portes. I estem una mica amb el mateix que deia abans del dolor, eh? Igual que els bràquets són externs, en principi, a les dents, igual que les dents no han de molestar per fer una fel·lació, no han de molestar els bràquets. Si molesten, probablement estem fent alguna cosa malament, o si molesten per les gomes internes, doncs, bueno, mirar fins a quin grau molesten. Potser és qüestió de posar preservatiu al mig, o potser lubricant una mica més perquè realment rellisqui més, però no ha de ser un problema. Una altra cosa és que la persona li pugui tenir una sensació més desagradable, però jo penso que no ha d'haver-hi cap mena de problema.
Clar, al final és el que deies, no? Doncs és anar provant, anar jugant, com nosaltres hem fet avui en aquesta primera secció divertidíssima, amb preguntes de tot tipus.
Mario Pinto, són molt divertides.
Molt divertides, i jo crec que també ens dona un grau de la naturalitat també, amb la que la gent parla, i també és veritat que hi ha un grau de desconeixement també, hi havia gent també molt jove, però en realitat hi ha molts mites, no?, que tots acabem doncs, perpetuant
i hauríem de començar a erradicar. Molts, i espero que a poc a poc això vagin sortint tots, perquè realment és important que ens atrevim a preguntar, no?, si allò que ens han dit sempre que és d'una manera ho és o no ho és. El que ens hem de qüestionar amb sexualitat és si el que fins ara ens han dit que és bo o és dolent, o és la forma correcta o no, té altres formes de veure-ho, no? I això seria el que seria molt xulo aconseguir.
Doncs tenim tota una temporada per aconseguir-ho.
Som-hi.
Laura, fins la propera setmana.
Gràcies, Raquel.
Una abraçada.